Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Amb la Primera Guerra Púnica, l'any 264 abans de Crist, la República Romana iniciava un cicle expansiu que la portaria a ser la potència hegemònica a la Mediterrània. Els moviments de tropes necessaris per assegurar aquest domini requerien tenir en compte tots els aspectes relacionats amb el transport i el manteniment, és a dir, amb la logística. Aquesta es va anar tornant més i més complexa a mesura que Roma ampliava l'àrea d'influència. Als soldats de l'exèrcit romà calia abastir-los d'aliments com cereals, carn o vi en quantitats ingents. També era important disposar de roba i d'armes i d'animals de transport o de tir, que normalment eren cavalls, mules o ases. Els cavalls solien acomplir una funció militar, igual que els elefants en algunes guerres puntuals, com la hel·lenística. A més, calia disposar de medicines, d'eines, de moneda i de tots aquells utensilis que facilitessin la vida al campament. Per proveir-se de tots aquests elements es podia comptar amb els enviaments des de Roma, però en molts casos també les poblacions locals hi havien de contribuir. Tot i que les fonts sobre l'exèrcit imperial són més abundants, el període republicà anterior té unes característiques pròpies. Des de l'any 214 al 203 abans de Crist, l'estat romà va mantenir gairebé sempre 20 legions en actiu. Encara que no hi hagués una autoritat central com passava durant l'imperi, el senat va exercir les funcions necessàries de control. Un bon exemple de la logística necessària per mantenir la presència romana en un territori el trobem a la península Ibèrica durant la Segona Guerra Púnica. Va ser un dels escenaris més importants del conflicte. Des de l'arribada de Neu Corneli Escipió a Empúries l'any 218 abans de Crist i fins a la presa de Cartago Nova per Escipió l'Africà el 210, a l'actual Catalunya, els romans van mantenir tres enclavaments clau: Empúries, Tàrraco i un campament instal·lat a la desembocadura de l'Ebre, conegut com a Nova Classis. De fet, la presència militar romana a la península Ibèrica era reduïda i sense poder dispersar els efectius seria una de les causes finals de la derrota i la mort dels dos escipions. Com sempre ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Et pots pensar que mai m'havia parat ni un minut a pensar la logística terrible que comportava moure centenars, milers de soldats romans per l'època antiga? És increïble, clar, quan ho penses en un moment...
Però amb història això et passa amb moltes coses, perquè no les acabes d'analitzar perquè les dones perfectes, i quan vam comentar que parlaríem amb el convidat d'avui d'aquest programa, vaig començar a llegir coses, no?
Sí, sí.
I he començat a veure, per exemple, quants soldats era una legió, quan realment participàvem en combats i quants eren la logística, els campaments aquests, com eren les foses, la profunditat de les foses que en algun lloc es van convertir en ciutats, és a dir, com eren les tendes i quanta gent hi havia aquestes tendes, com es feien, quin era el grau d'alimentació d'aquesta logística en referència a l'alimentació, quin percentatge era de pa, de cereals o de carn.
Les cuines i el transport d'això.
Quanta gent hi anava darrere? Hi havia o no hi havia tot un, en fi, un munt de gent que el seguia? Hi havia personal al seu servei? O bé altres coses, com per exemple, quan pesava aquesta logística de cada soldat? Perquè clar, mentre anaven avançant, algú havia de carregar, perquè si després entrava en combat... Bé, totes aquestes preguntes, és semblant al que dius tu, que m'ho he hagut de fer perquè ho donaves per fet, perquè et penses que ho saps, la veritat.
Clar, tu ho saps, les batalles, o saps les maniobres polítiques que van comportar que un determinat tribú estigués allà i, no, i després tingués una carrera, un cursus honorum molt gros, però no té res a veure això amb que el cursus honorum havia de portar a sobre tot el material. no?
I qui prenia la decisió del combat?
Clar.
I qui prenia la decisió de tal situació? I com s'estructurava l'exèrcit en referència a poder portar tot l'armament necessari?
Sí, és fascinant. Doncs avui ens ho passarem bé. Avui qui ens acompanya i que no ve a divertir-nos, diguem-ho clarament, si no ve a explicar-nos coses... També és divertit. Coses molt interessants. És el doctor Pau Valdés, doctor en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi que només el nom a mi ja em mou, eh? La logística de l'exèrcit romà durant la República Mitjana, 264-188 abans de Crist. Doctor Valdés, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a Vanguardia.
Va, a vosaltres.
En aquest sentit, allò que comentàvem en Josep Maria Soler i Sabater, realment el plantejament de moure tots aquests exèrcits durant tants anys a Roma diferia molt de com van ser innovadors els romans a l'hora de moure els exèrcits o era una tradició molt antiga que tots els exèrcits de l'antiguitat feien coses similars?
En gran mesura, perquè a nivell tecnològic no hi ha un gran salt que pugui justificar un gran canvi d'una època a l'altra, podem parlar una mica que el món antic la logística és més o menys universal, en el sentit de que tots els exèrcits tenen els mateixos problemes, tots han de buscar aigua, tots necessiten foc, tots necessiten cereals. En aquest sentit, l'exèrcit romà no hi ha un gran canvi que respecte a, podem dir, un altre gran exèrcit com l'exèrcit d'Alexandre Magne, per parlar d'un exèrcit també...
I el macedoni, els seus auxiliars.
Les grans conquestes i el desplaçament pel gran territori. Però sí que és cert que els romans potser van ser capaços de aplicar-ho de forma més exitosa que la resta. No hi ha un canvi, però potser van tenir més mà, més capacitat o una infraestructura que els va permetre sostenir, pues això, el que has comentat, la ingent quantitat de tropes en aquests anys concrets. Vull dir, un fet com aquest en el món antic és realment una cosa excepcional. Aleshores, la capacitat de Roma de sostenir en el temps és la que explica el gran èxit que va tenir.
Clar, perquè pots arribar a entendre que enviar una expedició relativament nombrosa en un lloc a fer una cosa, si ho muntes bé, per entendre'ns, te pots en sortir. Però, és clar, no estem parlant d'una expedició, estem parlant d'un sistema estructurat de domini del Mediterrani que està creixent en aquells moments i que, per tant, requereix unes línies d'abastiment continuades, no puntuals. Per tant, és un tema... És un salt qualitatiu important, aquest.
Sí, en gran mesura, sí. És el... Realment, la primera expedició que fan a Sicília, que és allò el moment que Roma surt de la península itàlica, que és la seva gran primera expedició naval, és aquest moment en el qual comencen a crear tota una sèrie de mecanismes, que realment són mecanismes que, ja, crec que és part de l'èxit de Roma, que es creen en funció del territori i de la situació de cada context polític del moment. Vull dir, no és el mateix sistema el que aplicarà, per exemple, a Sicília, on aconsegueix, té un aliat, el rei helenístic, que és Hieró, que li permet i li ajuda.
Té una base, diguéssim, clar.
Té una base molt més important i té tota una sèrie de recursos aquest rei per aconseguir alimentació, eines, tot el que pugui necessitar l'exèrcit romà. I que després Roma, un cop aquest rei ja no hi és, segurament adapta i manté, perquè al cap i a la fi...
Això ho va fer Roma amb tot, eh? Vull dir, agafar estructures antigues i locals i adaptar-les a les seves necessitats, però no destruir-les, sinó refer-les, això va ser un dels grans èxits de Roma amb tota la seva història.
La capacitat d'adaptar, en aquest sentit. I crec que la logística retrata, reflecteix molt bé tant aquesta capacitat de Roma d'adaptar-se, de trampejar, si em permeteu l'expressió, perquè vulguis o no, quan estàs movent 20.000 soldats i amb 5.000 animals, amb 5.000 cavalls i un nombre indeterminat hi ha un moment que trampeges. Ningú, la logística i la guerra en general, tu fas el plànol de com anirà, aniré per aquí, aniré per allà, i després a l'hora tot això s'ha anat a fer noves.
Napoleó, un dels seus aforismes que en tenia molts, deia el primer mort d'un camp de batalla són els plans de batalla. Sí. I això no li faltava raó, diguéssim, en el sentit que tu pots planificar el que vulguis, però la veritat, aquell vaixell se t'enfonsa, s'equivoquen de port, resulta que tenen una malaltia als cavalls, han enviat mules en lloc de cavalls i comptaves amb una altra cosa. Tot això, a totes les guerres han passat coses d'aquestes constantment. Vull dir que no és estrany que en aquell moment passés, i a més amb problemes de comunicació intensos, superiors a les èpoques actuals, no? Per tant, en aquest sentit, no és estrany això. És particular això que comenta de Sicília, perquè Sicília, clar, li deia la illa frumentària, la illa del blat.
Del forment.
Clar, de les primeres coses que fa Roma és assegurar-se el control sobre una zona amb la qual sap que extraurà moltíssim blat i treure-li el control a Cartago, ja posats a fer, no?
Sí, bueno, clar, aquest moment és realment és un moment també molt, molt interessant a nivell, perquè és, trobem Cartago, trobem Roma, després entraran tots els regnes helenístics, vull dir, és tot aquest xoc, tots aquests canvis, i és un moment, doncs ja dic, és que contínuament Roma està en guerra cada any, i sosté unes guerres, doncs, en la Segona Guerra Púnica, parlat del cas d'Hispània, però també té tropes a Sardenya, també té una flota a la zona de l'Adriàtic, també intervé a Grècia, tot això simultàniament.
Estem això, és terrible, és impressionant.
Sí, sí, realment, a nivell de magnituds no és comparable, però sempre es parla que és com la guerra mundial del Mediterrani en el món antic, perquè aquesta enorme extensió, aquesta gran quantitat de soldats desplaçats, la ingent quantitat de materials que hagués de necessitar Roma.
I una ambició política i molt coherent i molt sorprenent, no?, que això es pugui coordinar d'alguna manera. No?
Sí, sobretot i més una mica, perquè hem de pensar que el Senat, nosaltres, no és un element monolític, és un element on hi ha molts individus i cada individu costa una mica que puguem parlar de grups polítics o de polítiques predeterminades, de... Sempre es parla un allò de que hi ha els dos grups aquests una mica els populars i els de...
Sí.
Però realment és molt difícil de veure una política tan, tan definida, tan clara. Aleshores, és més una qüestió de, si se'm permet, de noms, de...
Personalitats.
Sí, sí. Que arrosseguen a grups.
Però això també exigia un coneixement molt profund del territori que dominaven, de la geografia, de la climatologia, de, diguem, com una mena de... No sé, el terme és absolutament equivocat perquè parla del segle XIX, però com una mena d'estat major. Mm. Algú havia de conèixer això.
Sí, bueno, aquest és un dels grans... de les grans preguntes que es fa molts cops es debat, és... Roma tenia un estat major? Vull dir, quin grau de coneixement geogràfic tenia Roma? Tenia mapes, per exemple, aquesta és una d'aquestes coses que no coneixem amb certesa, perquè malauradament... Tenim mapes, però són d'època imperial, molt tardans. Clar, no estem, sabem si...
Estem parlant, en alguns casos, de 300 i 400 anys després, per tant, allò pot haver canviat moltíssim.
I poca precisió, els mapes. Sí.
I també és molt, molt apassionant entendre com afronta un general quan arriba a un territori del qual, per exemple, només ha sentit pues, els mites de que estan les columnes d'Heracles, que aquí Heracles va anar a lluitar contra Gerion. Vull dir,
clar, això és un coneixement
quan arriba
molt...
Ja, clar, com coneix? Pues, clar, llavors aquí entra pues, tot el tema d'interrelacions, parlar amb les poblacions, la presència d'auxiliars indígenes... Mm. Clar, però això també...
En aquest sentit, potser és significatiu, en certa manera, escrits posteriors, Juli César, a la guerra de les Gàlies, per exemple, ell pràcticament comença una descripció geogràfica del que ell anomena les Gàlies, no? Que no correspon exactament a França, més o menys, però no és. I també deixa anar algunes perles logístiques de relacions i de com funciona. Clar, estem parlant de quan ja Roma està a punt de ser un imperi, encara no, però que ja té una sofisticació molt superior en aquestes èpoques que ara comencem, no és el segle III abans de Crist, és el segle I, han passat 180 anys, depèn de més o menys de com tu miris, però i s'ha consolidat molt més, però clar, els problemes inicials logístics en aquest moment són inimaginables, no?
César realment és un escriptor que en aquest sentit reflecteix molt bé tota aquesta problemàtica, perquè a més César sempre força la logística. César sempre es vanta de que és molt ràpid, de que hi arriba allò, la celeritat.
Es comenta la guerra civil, sí, això es veu molt clar.
Sí, que és lo ràpid que és, lo ràpid que actua. Llavors, clar, això també té un cost. I molts cops es veu que passen ganes a les seves tropes, que estan en unes condicions en Àfrica que realment...
I a Ilerda, a Lleida, diguéssim, a la batalla d'Ilerda, ho passen molt malament.
No? I quan diu que travessen el riu, tu penses, però tan difícil és el riu, clar, et situes amb el riu que és ara, però t'has de situar en aquell moment, en aquell període, si és a l'època del degel i com era el segre... Va, hi ha hagut canvis climàtics, no ho sabem, hi ha coses que no sabem.
No, és... Creuar un riu en general sempre és molt complexa perquè, clar, nosaltres ara ho veiem perquè els creuem un pont fantàstic.
Sí, sí, cap mena de problema, els ponts...
Però has de pensar això, que has de creuar per un punt concret, també és un moment
un gual que pugui... Que has de conèixer on està el gual, perquè a simple vista molts guals no es veuen, vull dir que amb alguns sí que pots veure que en un lloc allò puja i que, per tant, pots travessar-ho caminant, Però la majoria de les vegades no saps la fondària del riu, no saps si n'hi ha 6 metres o 50 centímetres i, per tant, el pots travessar a peu. Mm. Això has de conèixer la gent, parlar amb la gent, fer proves, etc.
Saber, normalment saber si aquests rius allí hi ha aiguamolls, perquè quan hi ha rius i aiguamolls hi ha mosquits.
Sí, sí.
Clar, hi ha tota una problemàtica que ho has de conèixer.
Sí, 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 sí.
Com s'estructurava aleshores l'exèrcit romà? És l'exèrcit romà, les legions romanes que amb el nostre coneixement de pèplums veiem, no? Tan estructurades, tan marcades, tan aquelles desfilades tan estupendes i tothom tan ben uniformat, o estem parlant d'una cosa més senzilla?
Jo crec que una part de l'atractiu d'aquest moment és que està en el canvi, està en aquest moment de que està passant, per entendre'ns, d'aquest exèrcit de la monarquia, inicis de la república, que és més un exèrcit que encara manté una mica aquest caràcter de grup tribal, on hi ha tribus, on hi ha grups de les diferents poblacions que estan començant a sotmetre l'enlaci, que formen exèrcits molt diferents a nivell d'equipament, de vestimenta, perquè, clar, no deixen de reflectir el caràcter i la idiosincràsia de cada població que contribueix.
Clar.
I poc a poc, en aquest moment, dona la sensació, o almenys es comença a intuir, una certa o un inici d'una estandardització a nivell d'equipament, a nivell d'organització. Sí que tenim alguns petits detallets de que sabem que hi ha poblacions de la zona de la península itàlica que van amb una, tenen uns equipaments o unes togues especials que per la seva color destaquen i els identifiquen com que són d'aquella zona. Però clar, tots aquests elements poc a poc s'aniran perdent. Encara no arribem a aquest exèrcit, si se'm permet, de l'Astèrix i l'Obèlix, que
sí,
tots
sí,
són
clar,
iguals,
clar,
que és
sí,
molt
sí.
visual, però tampoc és allò un exèrcit que...
està, no, és en aquest no és una camp. Colla de desarrapats, ni no. l'exèrcit aquest que dèiem.
No.
Estem en transició amb això.
Sí, a més, en aquest cas, és interessant, perquè encara també és un exèrcit que reflexa tota una sèrie de desigualtats socials, perquè en última instància hi ha tot un tema d'equipament, qui es pot pagar l'equipament...
La gent s'ho paga, o sigui, el soldat no...
Jo, si tingués mitjans, em compraria un molt bon equip, perquè m'hi va la vida. Llavors, l'aristocràcia, en aquest sentit, l'equipament és no només una part imprescindible per protegir-se, sinó que també és una forma d'ostentar, de mostrar, de destacar, vull dir...
I porta una bona cuirassa de metall, evidentment el metall... Ara també el metall el trobem relativament barat. En l'època antiga, no tan antiga, és un element caríssim. I, per tant, la gent no pot pagar-se ni cap mena de protecció metàl·lica, no?
Sí, hi ha proteccions diferents. N'hi ha que són de cuiro, n'hi ha que són de metall.
I hi ha que no es pot pagar ni la de cuiro,
diguéssim. Que res, el que pot.
Sí, clar. Aquest, també és aquest canvi. Posteriorment ja serà en el 100... al voltant de l'any 100 hi ha la reforma de Màrius,
no?
Que a partir d'aquí sí que hi ha aquest canvi, ja, diguéssim, tots aquests factors es difuminen molt més. Però a mi, és una de les raons perquè em sembla tan interessant en aquest moment, és perquè és un exèrcit que fluctua, que manté tots aquests elements arcaics, que manté totes aquestes dinàmiques i que a poc a poc les va canviant. De fet, és molt interessant perquè han estat fent estudis i sembla que en aquest impàs, a partir del segle III, hi ha un creixement bestial de l'ús de metalls, de l'extracció de metalls en zones com d'Itàlia i tot això, i està relacionat o es vincula amb aquest moment d'expansió de Roma.
Clar, que necessiten moltes més proteccions, moltes més armes, etcètera, etcètera, i per tant necessiten...
No fem... Clar, això també és una cosa que és molt interessant de comparar els salts mentals. Vull dir, nosaltres pensem fletxes. Clar, una fletxa, tu una espasa sí que la regles, o te la dediques a buscar, o una llança, potser... Sí. Però una fletxa, no? Una fletxa, si te la trobes, pues mira, potser la reculls, però vol dir que el dia següent n'has de fer.
Clar, una altra fletxa.
Dir,
has de construir una altra fletxa, sí.
I no fa servir poques. Aleshores, clar, és tot aquest consum continuat que aleshores, clar...
Com estava organitzada una legió romana en aquella època? Perquè recordem que les legions no deixen de ser una derivació dels hòplites grecs, amb una transformació superior, diguéssim. És un salt endavant. Però el tema d'estructurar un grup de gent perquè batalli d'una manera determinada i pugui tenir una certa variació tàctica, això els hòplites comencen i la legió ho sofistica encara més. Fins a quin punt era diferent de els hòplites de l'època? Ja havien canviat? Ja era una altra cosa?
Sí, en aquest moment sí. Polibi fa una descripció molt, molt interessant perquè compara... Polibi fa un... El seu llibre és explica als grecs per què Roma ha aconseguit dominar el Mediterrani, i l'escriu en el moment que es destrueix, agafa com el punt la destrucció de Cartago i la destrucció de Corint, que succeeixen més o menys simultàniament. Aleshores fa com un manual per entendre'ns, per explicar per què Roma ha aconseguit. Explica des de la Primera Guerra Púnica, que són com els antecedents, i es fa tot un llibre dedicat a l'anàlisi de l'estat romà, per què l'estat romà funciona. I aleshores una de les coses que compara és l'exèrcit, és a dir, com funciona, diu. Les unitats macedòniques, l'exèrcit macedònic, en contrast amb l'exèrcit romà. I sí que destaca que tenen molta més mobilitat, que tenen una capacitat, diguéssim, soplites, diguéssim, o els falangites típics de la falange macedònica, necessiten un terreny, unes condicions, no, diguem, és com un eriçó, vull dir, és un terreny pla, i allà, bona sort per aconseguir-los vèncer, però clar, a la que hi ha algun desnivell, hi ha alguna problemàtica en el terreny,
sí, o ja roques entremig i que per tant ja no permeten, no és pla, vulnerables,
i la legió això ho compensa, té aquesta capacitat d'adaptar-se. Aleshores és una, realment tampoc coneixem allò, el funcionament intern al 100%, però sí que és una unitat que amb aquests canvis, amb aquestes petites introduccions que fa Roma arrel de la seva experiència de lluitar contra tots els pobles itàlics, va, i contra els gals també, que tenen molta importància, va adaptant tots aquests canvis que el van distanciant del model de tropa més oplítica que podíem pensar a l'inici de la monarquia.
És un exèrcit, diguem, format per gent que sent Roma al cor, o sigui, no és un exèrcit de mercenaris.
No. Bueno, aquest és també és un altre tema molt complicat. Els romans sempre diuen que ells mercenaris no han tingut, però també diuen que no tenen desertors, i després vas llegint en les fonts i tenen desertors a punta pala.
Clar, queda molt lleig. Una cosa és la propaganda i una altra és la història.
Mercenaris devien fer servir? Segur. Però el nucli de l'exèrcit sí que és un exèrcit de ciutadans.
I per tant amb gent amb un cert compromís amb allò que representa Roma, sigui la seva pròpia terra o
la gent,
o la possibilitat d'obtenir coses a través
de la família, l'honor, no? Totes aquestes coses, no?
Bueno, jo sempre faig un exercici d'abstracció i penso, ostres, a mi em diuen que vaig anar a lluitar a Sicília, bueno, està a prop, però em vine a...
Sí. Llavors és molt lluny, ara.
A mi m'agrada on visc, però sento Roma realment? Clar, aquesta és una pregunta també interessant, de fins a quin... Per què lluitaven? La pregunta és una mica aquest, per què lluitaven en última instància? Llavors també hi ha un debat molt llarg i molta problemàtica de per què lluitaven. Què els motivava? És la riquesa? És un factor de...
De patriotisme, de companyerisme,
amb els vincles que estableixen amb la gent, amb la que cada dia conviuen, clar, és interessant.
El text més clar que es coneix sobre la logística romana el trobem a les històries de Polibi. En un capítol dedicat al càstig dels delictes i als premis al valor mostrat en batalla, l'autor acaba detallant les quantitats que rep cada membre de l'exèrcit, tant de sou com d'aliments. En aquest text es fa servir una unitat de mesura del volum de l'antiga Grècia, el medimne. Tot i que es variava segons l'època i el lloc, un medimne podia equivaldre més o menys a uns 50 litres, en el cas dels líquids, o uns 30 quilos de blat.
Després d'una batalla, si algun s'han assenyalat, el cònsol convoca l'exèrcit. Col·loca al seu costat aquells que s'han distingit. Fa primer un elogi de cadascú sobre aquella proesa particular i sobre qualsevol altra digna de recordar que hagi realitzat durant la resta de la seva vida, i després el recompensa. Si ha ferit l'enemic, l'obsequia amb una llança. Si l'ha mort o despullat, el que va a peu li dona una copa. I el que va a cavall, un arreu, per bé que antigament es donava només una llança. En la presa d'una ciutat, els que munten primer el mur tenen una corona d'or. Així mateix, existeixen premis per a qui posa en llibertat o salva la vida d'un ciutadà o un aliat. Regularment, el mateix alliberat corona el seu alliberador, i si no ho vol, el tribú el compel·leix mitjançant una sentència, i a més, l'ha de respectar tota la vida com a pare i li ha de prestar tots els oficis. Amb aquests estímuls s'excita la contesa i emulació, no només dels que es troben presents a les batalles, sinó dels que s'han quedat a casa seva. Perquè els que han aconseguit aquests premis, a més de la glòria de què gaudeixen al camp i la fama que assoleixen a la seva pàtria, de retorn de la campanya, es presenten a les festes i jocs amb aquests distintius del valor, que no és permès portar sinó aquells que el cònsol ha honorat. A més d'això, pengen al lloc més visible de casa seva les despulles que li han pres a l'enemic, perquè siguin monuments i testimonis del seu esforç. Un poble que amb tanta cura dispensa el premi i el càstig en la milícia, no és estrany que obtingui un èxit feliç i brillant en les seves empreses. L'estipendi diari d'un soldat d'infanteria és de 2 òbols. El dels centurions és el doble, i el dels genets, 1 dracma. La ració de queviures d'un soldat d'infanteria és de 2/3 parts d'un medimne àtic, i la d'un genet, de 7 medimnes mensuals d'ordi i 2 de blat. La ració de la infanteria aliada és la mateixa, la dels genets, d'un medimne, i 1/3 de blat i 5 d'ordi. Els aliats reben les seves racions gratuïtament, però els romans, el quaestor, els en dedueix la suma establerta per menjar i vestir, i eventualment per la reparació d'algun arma.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Pau Valdés i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la logística, de com s'estructuraven els exèrcits de la primera Roma, diguéssim, per entendre's, no és exactament la primera, però la primera que realment comença a expandir-se arreu del Mediterrani. Doctor Valdés, acabem de sentir aquest text magnífic de Polibi, i això et fa plantejar realment com menjaven, com vivien. Hi havia un sistema estructurat de menjar, o també s'havien d'espavilar els soldats i aconseguir-se... El fato.
Bueno, això també és... Sí, sí. Realment sí que hi havia. Ells rebien una ració diària, llavors aquesta ració ells la menjaven. Llavors sí que tenien bastant estructurat quan havien de menjar, quan no. És, en gran mesura és una qüestió lògica. Vull dir, ells es llevaven d'hora al matí, perquè ells depenien de la llum solar. Desplaçar tots aquests soldats de nit era difícil, aleshores feien horaris de sol a sol.
Clar, és que això perquè ha canviat a partir del moment de la il·luminació artificial generalitzada.
Del 19, això és del 19.
Per tant, estem parlant del 19. Fins aleshores, la vida de la humanitat anava així, vull dir que no era cap cosa estranya.
I després també perquè, sobretot, les campanyes feien a l'estiu, i clar, potser hi ha alguns jocs que a l'estiu pues, al migdia estàs bé, però com hagis d'estar aquí al Llevant espanyol amb els 40 graus... Clar,
o a Sicília.
Aleshores, clar, l'ideal era que al migdia havia acabat. Aleshores, si tu
per
pugues,
tenir hores, clar.
Clar, per tenir les hores, bueno, per tenir les hores de construir el campament, d'instal·lar les tendes, recollir fusta, recollir aigua... fer guaris de ferides, arreglar material, vull dir, clar...
Sí, sí, ensinistrar-se, etcètera, tot el que comporta, sí.
Aleshores, tot això estava molt... Tu podies menjar durant la marxa, perquè segurament els manuals del segle XIX, del segle XX, abans de la industrialització de la guerra, està molt reglat tot el tema sobre el que són les marxes, quan paren, quant de temps, com han d'estar soldats, si s'estiren, si s'asseguts, si s'dempeus... Aleshores, jo imagino que ells menjarien mentre anaven, perquè és normal, vull dir, esmorzarien alguna cosa que ja potser tindrem del dia anterior reservat, o alguna carn que puguin menjar, i després o simplement una mica de pa i anirien fent. Llavors, la cuina
important... Pa o la polenta, que era la... Sí, habitualment era el menjar les farinetes, que
bueno, en aquest cas seria més un pa de viatge, sí. Per poder... I després a la...
Pa de munició, que es deia, no?
Sí.
Pa de munició a posteriori, sí, però sí.
I aleshores, quan arribaven a la tarda, ja cuinaven i feien tot. Aleshores, tot això estava ben organitzat. Tenim constàncies de que, per exemple, per moldre el gran necessitaven un molí, que eren, es feien, hi havia uns individuals petits, que es compartien cada unitat de 8 soldats, el contuberni. El famoso contubernio, sí, aquí en són altres coses.
El judeu maçònic, sí, sí, però aquest cas no.
Aquest era... Llavors era, es deia així perquè era el grup de soldats que compartien la tenda. Mm. I clar, segurament a partir d'aquesta unitat era com s'organitzaven tot. Un s'encarregaria de portar la llenya, l'altre l'aigua,
l'altre cuinar mentrestant, l'altre anava esmolant les armes, etc. No?
Doncs no ho sé, jo m'imagino que, com en tot, si trobes algú que cuina bé, doncs ja...
Ja
que hem de passar penúries, almenys aquest cuini. Però clar, també tenim notícies de que, per exemple, com tothom, vull dir, si estaven en mitjà del camp i de sobte es trobaven un cèrvol, i si tenien sort i se'l podien agafar, doncs aquell dia menjaven cèrvol. Clar. Vull dir, tenim notícies de casos així, de que de sobte troben això, o per exemple César, que és molt divertit, que diu com de sobte els seus soldats troben un carregament de vi i com estan molt malalts i tal, se'l prenen i el vi sembla que els cura i bueno, es van posar borratxos, no, lo següent.
Clar, clar.
Aleshores, clar, vull dir, sempre hi ha, sempre és lògic, quan va estar reglat i va estar condicionat, a la que pots obtenir alguna cosa de més, ho consumiràs en el mateix moment.
Això per tenir cura d'aquest tipus de menjar que feien, és lògic pensar que molt bona part l'agafaven del terreny, però bona part no podia ser, perquè no tot es podia aconseguir d'un dia per l'altre, aquestes grans quantitats. Perquè una legió quanta gent eren, més o menys? Més o menys.
Que una legió són... No tenim la xifra exacta, però contem d'uns... La mitjana es fa uns 4.000, però grosso modo, perquè hi ha casos que han estat menys, hi ha casos que han estat fins i tot a 5.200, però 4.000.
Comptem 4.000, 4.000 persones.
Més els aliats, perquè una legió sempre tenia els aliats. Vull dir, clar, això en un territori, que també és una cosa molt interessant de pensar, és, posem pel cas aquí a Catalunya, els poblats de l'època no estem parlant de grans ciutats. Clar, en alguns casos es podia donar que a la que vinguessin 2-3 legions, potser la població que venia fora era la mateixa o més gran fins i tot d'alguns dels poblats que es trobaven aquí. Clar, això a nivell de territori, de l'impacte, havia de ser una cosa bestial.
Clar, és que per entendre'ns, si Barcelona actualment, no recordo el cens, que són 1.600.000 persones, ens arriben 1.600.000 soldats o turistes, que pel cas és el mateix, doncs és evident que això... Una societat ha d'estar preparada i esclar, amb legionaris en guerra no estava preparat ningú.
Ens hem de situar les ciutats de l'època, no? Tarraco, Bàrquino, Bétulo, Ilerda, i són les que en sonen, i d'Artosa, i en fi, els dos que es van situant, no?
Sí, algunes no estan creades en aquell moment.
Sí, en aquell moment encara...
Bàrquino no hi és, per exemple.
Bàrquino, d'Artosa sí, és l'antiga allà a l'Ebre, no? O hi ha dubtes sobre això? Sobre això hi ha dubtes, no?
Sí, perquè realment Livi menciona, parla de ciutats, de poblats, però clar, no... Això que respon sobretot és l'arqueologia, el que coneixem, els poblats... Ullastret, per exemple, és un gran poblat en aquell moment, que sembla que s'abandona a finals d'aquesta època. Tenim... Emporion, clar, la ciutat creada, però clar, quan estàs a Emporion tampoc és tan gran, per entendre's, no?
És un
salt... Clar, tu la veus i dius, no, però clar, això és en època imperial,
republicana és més petit.
Quan arriben els romans, és un enclau petit. Sí que al sud, Andalusia, sí que hi ha ciutats més grans, més importants, però clar, aquí no és el territori, no és una gran...
I com s'ho feien, aleshores? Enviaven des de Roma o des de Sicília, per exemple, blat o s'havien d'espavilar?
Clar, això varia molt. Per exemple, anàvem fluctuant en funció de, clar, del context de la guerra, però sí que sembla que hi ha un enviament periòdic, tenim notícies de debats, de... discussions en el Senat on es menciona l'enviament a Hispània, sabem que hi ha un moment els cartaginesos capturen la flota amb abastiments que havia d'anar cap a Hispània en un moment, en el 217, sabem que en el 216-215 els escipions envien una carta demanant que els enviïn algo perquè s'estan
allò al límit,
i el Senat decideix que a Hispània sí que enviarà recursos, en canvi a altres llocs els hi diu als exèrcits que demanin als aliats que els abasteixin. Tenim també notícies de com es destinen tots uns diners per enviar vestimenta a les tropes en Hispània. Tenim moltes notícies així soltes que sabem que ens indiquen que s'envien coses, però no sabem molt bé si és una cosa puntual.
Fas un programa general, però no saps exactament.
Sí, no sabem si és una cosa puntual, si és un fet aïllat, si és una cosa continuada, com es feien i quins barems eren...
Clar, perquè a més pensem que sempre estem pensant en els soldats, però és evident que amb un exèrcit de l'època el bestiar era clau, no només per alimentar-se, sinó per transportar encara que la cavalleria no tindrà res a veure amb la que hi haurà a l'edat mitjana, per exemple, sí. És una altra, és més simple, tot i així, clar, també hi havia molts cavalls que menjaven farratge, etcètera, etcètera. Clar, clar. Com s'ho feien amb això?
Dóna la sensació, si mirar una mica, que i de fet pels propis cavalls, per la dinàmica, lo millor és que pasturin. Pasturaven sobre el terreny.
Que s'espavilin, diguéssim.
Sí, no, no, bueno, ho destinaven, perquè en el moment que pasturaven, pues era un moment d'aquest que et podien sempre atacar. I aleshores destinaven, per exemple, una part important de la feina del dia a dia era que alimentar els animals, que portar-los a beure aigua. Clar, beure aigua, ara diem, bueno, beure aigua va ser una font, però clar, sí, en aquest moment has de pensar apropar a un punt del riu que puguin entrar i que vagi passant la gent. I clar, aquella aigua al principi estarà neta, però quan han passat 5-2.000 persones, allò ha de ser, vamos,
una
xocolata.
Una absoluta, sí, sí.
Llavors, clar, una font de contagis. Clar, és...
Hi ha un polític
que feien canvis en l'ordre en el que anaven les unitats en la columna de marxa perquè poguessin abastir-se d'aigua fresca.
Clar. No, i a més recordem també que quan passeges per qualsevol indret de Catalunya no és tan fàcil trobar fonts i aigua comuna. Estem parlant del territori català, depèn de la zona, evidentment és molt fàcil o encara més difícil. Per tant, abastir-te tu mateix, que vas de passeig per la muntanya, imagina't si el teu passeig vas acompanyat de 6 o 7.000 persones. Clar, això és evidentment realment molt complex, no? A l'obra Història de Roma, Titus Livi descriu els preparatius de l'exèrcit romà abans d'iniciar una campanya contra la zona d'Ístria, l'establiment grec més antic a les costes occidentals del Mar Negre, l'any 178 abans de Crist. És un text que ens permet conèixer el desplegament de tota la infraestructura requerida. Tot i que és difícil saber fins a quin punt és una visió idealitzada, un cas puntual o una pràctica generalitzada, resulta molt il·lustrativa sobre els diversos elements que calia tenir en compte.
Quan el cònsol va reunir el Consell per tractar de la guerra d'Ístria, uns opinaven que calia començar-la immediatament, abans que l'enemic pogués reunir tropes. I altres, que primer calia consultar el Senat. Va prevaldre el criteri de no ajornar la data. El cònsol va partir d'Aquilea i instal·lar el campament a la riba del llac del Timbe. Aquest llac està molt pròxim al mar. També es va traslladar cap allà el duumvir naval Gai Furi amb 10 naus. Per fer front a la flota dels il·liris, s'havien nomenat duumvirs navals, els quals, amb Ancona com a base, protegirien amb 20 naus les costes del mar superior. Luci Corneli vigilaria la costa des d'allà cap a la dreta fins a Tarent i Gai Furi cap a l'esquerra fins a Aquilea. Aquestes naus, amb les de transport i l'abundant avituallament, foren enviades al port més pròxim en els confins d'Ístria. El cònsol va sortir al darrere amb les legions i establir el campament a unes 5 milles del mar. Al port es va formar en poc temps un mercat molt concorregut des del qual es transportaven al campament mercaderies de tota mena. I per fer-ho amb tota seguretat, es van disposar llocs de guàrdia per tot l'entorn del campament. En direcció a Ístria es va col·locar en servei permanent una cohorta enrolada a Plasència, en una lleva improvisada, entre la mar i el campament, amb la missió afegida de servir de protecció als que anessin a recollir aigua dels rius. Es va donar ordre a Marc Abusi, tribú militar de la segona legió, de col·locar-se al capdavant de dos manípuls. Els tribuns militars Titus i Gai Eli havien marxat al front de la tercera legió per la carretera que condueix a Aquilea per protegir els encarregats de recollir farratge i llenya.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Valdés, com s'ho feien les campanyes de les legions per obtenir tot el que volien i evitar que l'enemic ho tingués? Perquè, és clar, estem parlant de recursos molt escadossers. Sempre ha passat, però en època antiga potser d'una manera més intensa. Aleshores, si tens un exèrcit de 10.000 i t'enfrontes amb un altre exèrcit de 10.000, són 20.000 soldats sobre el terreny que mengen, necessiten aigua, etc, etc. Si tu aconsegueixes evitar que els altres 10.000 s'alimentin, tot això que tens guanyat. Això era una pràctica habitual dels romans?
Jo crec que és una pràctica comú a tots els exèrcits. Vull dir, si tu pots menjar i l'altre no, doncs ja tens mitja
batalla guanyada.
Sí. Aleshores, aquest sentit era sempre continuat, intentar atacar el moment en què anaven a vestir-se d'aigua, que anaven a aconseguir fusta, en el moment que estaven pasturant, en el moment que sortien a recolectar cereals. Vull dir, sempre és un moment de gran debilitat per l'exèrcit, perquè al cap i a la fi que ha de fer l'exèrcit és estendre sobre un gran territori, i tens tota una sèrie de soldats que no estan armats, que estan doncs treballant, fent feina de camp.
Fent de pagesos, sí. O fent el que calgui.
Aleshores,
sí.
Tu, per molt que intentis protegir, sempre ets més vulnerable a un atac, perquè l'altre simplement pot concentrar més soldats en aquell punt. Aleshores, aquest era un dels grans moments que potser pels autors antics era el que distingia un bon comandant d'un comandant qualsevol, perquè era la capacitat d'aconseguir abastir-te i evitar que les teves tropes entrin en perill. Vull dir, a César hi ha un moment que el que li fan és, bàsicament, li calen foc a tots els camps del voltant i només li deixen un camp. Com ha d'anar, sí o sí, a aconseguir aliment, els enemics saben que anirà allà César. Aleshores, clar, es preparen per emboscar-lo allà.
I ell ho sap, també. Vull
ell
dir,
ho sap,
també,
clar. Doncs és tot, clar. Tot aquest joc de com jugues, com distribueixes, quin moment fas... Era complicat. Era molt complicat.
Ja hem comentat que part dels aliments dels legionaris venien donats sobre el terreny, com és lògic. Però també la paga també venia sobre el terreny. Eren exèrcits, recordem, a la guerra dels 30 anys, al segle XVII, gran part de la paga d'aquells mercenaris que no acaben de cobrar bé dels seus senyors és el que poden esquilmar la gent. Per això és una guerra tan brutal, la guerra dels 30 anys, amb exèrcits molt forts que destrueixen el terreny per on passen. Això també passava a l'època romana?
Jo crec que és una constant a totes les guerres. Vull dir,
El botí.
Vull dir, hi ha un text que és molt curiós, que és de per la legislació dintre de l'exèrcit macedoni, on descriu el que s'ha d'obtenir de cadascú de botí, quins elements, perquè al cap i a la fi és normal que qualsevol exèrcit s'hi pot aconseguir, i més sobretot que hem de pensar que, no, que una part molt important són camperols, són gent que està deixant de treballar a la terra, que és el seu mitjà per sobreviure, per estar allà. Aleshores, clar, tot el que puguin aconseguir és una cosa, aleshores és normal i és esperable que un exèrcit saquegessin a la mínima que poguessin obtenir alguna cosa de riqueses. Tenim molts testimonis de Polibi, de fet destaca, diguéssim, la forma tan científica que tenen els romans de saquejar, que és una part de l'exèrcit es dedica a protegir el botí, uns altres se saquegen, després aquest botí es reparteix entre totes les tropes, i ho destaca com un fet positiu perquè evita precisament pues, això, que l'exèrcit se'n vagi
descomposi.
Sí. Aleshores, però clar, però també tenim exemples horrorosos de... Hi ha un moment en què en les guerres en Àsia Menor, que un centurió, que és un càrrec amb cert prestigi, que té un sou més elevat...
És un oficial, diríem.
Sí, un oficial.
Un centurió que porta una centúria. Teòricament, 100 homes, no?
Sí, però bueno,
és... Sí, és una discussió.
Sí, és una d'aquestes...
Si són 80 més 20, 20 de logística, no? Una cosa així, no es parlava?
Sí, és difícil de...
Sí, és una d'aquestes coses que tampoc...
Sí, deixem-ho més o menys, un centenar d'homes.
Una persona amb certa responsabilitat segresta una aristòcrata d'una tribu gala d'allà, la viola i exigeix un rescat. Vull dir, estem parlant de que també tens moments d'absolutament... devastadors a nivell per la població.
El salvatgisme brutal,
la força bruta.
I de fet ho destaca, Polibi, tots els autors narren com els saquejos de la ciutat són especialment esgarrifosos, i ho han trobat a nivell arqueològic, s'han documentat els saquejos de les ciutats, i realment són esferidors, perquè veus Per exemple, a València tenim el saqueig que fan les tropes pompeianes durant la Guerra Civil i hi ha un home conservat en el qual el van empalar amb un pílum. A Cerro de la Cruz, que també s'ha excavat, trobem la gent al carrer amb, on es veuen els talls de les espases als ossos. Vull dir, és un element Polibi descriu com, per exemple, els cartaginesos en el moment que saquejaven una ciutat mataven fins i tot els gossos. Vull dir, clar, és... I no parlem ja, si ens anem als assiris, que són més antics, amb els relleus, amb els caps de la... Vull dir,
sí, sí,
el saqueig era una cosa esgarrifosa sempre. Sí, sí, i crec que la població, el gran por...
Els mongols que feien piràmides de, sí, de caps a les entrades de les ciutats per mostrar allò, la seva força, no?
I per fer que vinguessin, sí, després col·laboressin.
Si s'havessin allà una piràmide de caps tallats, doncs tu
clar,
prens d'una altra manera.
Potser passa gana.
Sí, sí, no ve d'aquí, no?
No ve d'aquí, dius, bueno, mira...
Sí, sí, com a mínim em quedaré sense cereal, però amb el cap sobre les espatlles, sí, que sempre va bé.
Saqueig del món romà era, i del món antic en general, era el que per als nostres estàndards és garrifós.
L'obra de Vegesi, un tractadista militar de finals de l'imperi cap al segle IV després de Crist, hi trobem una descripció interessant de l'equilibri delicat que calia mantenir entre el manteniment dels efectius i els recursos que es podien obtenir de cada territori. La logística d'un exèrcit tan gran revestia una complexitat especial, tal com exposen aquests passatges del Compendi de Tècnica Militar.
I és que la carestia acaba amb l'exèrcit més que la pròpia lluita. I la fam és més despietada que l'espasa. En tota campanya existeix únicament una arma definitiva. Que tu et sobri l'aliment i la seva escassetat doblegui els teus enemics. I és que un grup massa nodrit de soldats està subjecte a molts inconvenients. En els desplaçaments sempre és molt lent, com a conseqüència de la seva mida. I en la formació, com que és més llarga, pateix sovint escomeses de grups petits. Per altra banda, els llocs escarpats o a l'hora de travessar els rius és objecte d'emboscades per la lentitud en el transport dels fardells. I a més costa molt obtenir farratge per a grans quantitats de cavalls i la resta d'animals. De la mateixa manera, la dificultat per a l'aprovisionament, situació que cal evitar en qualsevol tipus de campanya, provoca immediatament el cansament dels exèrcits més nombrosos, ja que per molt eficientment que es prepari el subministrament de provisions, com més gent hi hagi per repartir abans comença a escassejar. De vegades fins i tot l'aigua amb prou feines resulta suficient si hi ha massa soldats. I si per circumstàncies determinades les tropes s'han de batre en retirada, és inevitable que, en haver-hi molts soldats, siguin molts els que caiguin, i que aquells que aconsegueixen escapar, com que hi han sigut presa del pànic una vegada, tinguin por del combat a partir d'aleshores.
En guàrdia.
Doctor Valdés, estem sentint aquests textos i com funcionen l'exèrcit romà de l'època, la seva logística, tot això que hem sentit de saquejos, d'organització establerta, de complicació, suposo que els primers episodis seriosos de presència romana al territori català es devien notar especialment. La Segona Guerra Púnica, evidentment hi havia hagut altres intervencions romanes anteriors, però la Segona Guerra Púnica, que és una guerra que en bona mesura es fa en el territori actualment català, suposo que devia ser el moment àlgid d'aquest moment de la història de la Roma republicana on aquests problemes logístics els van veure aquí al territori.
Bueno, pels romans, diguéssim, la Segona Guerra Púnica és el seu moment culminant a nivell històric. Tots els autors consideren que ja és quan Roma va aconseguir ser la millor Roma que ha existit, tant a tots els nivells. Aleshores, però sí, la veritat és que aquí sobre el territori és el moment que no es posen bases, perquè realment una de les drames de la logística és que tu el que fas per una campanya no serveix normalment per la següent, però sí que és el moment en què més moviment va haver en tota la zona catalana, perquè després ja els papers que té tot aquest territori va canviant, va sent una un punt de rereguarda, un punt d'abastiment a altres escenaris. Aleshores, clar, el rol és diferent que no aquí, que tenim les batalles, tenim el centre de l'eix on està l'exèrcit. Però sí, sí, és un moment que comencen arribant a Empúries, que és potser el primer punt, i a partir d'aquí comencen a vertebrar un territori una mica en funció dels seus objectius. I aquest, i part de l'interès i de la gràcia és que aquests objectius, conforme van canviant, també van canviant ells com s'estructuren. Al principi té molt sentit que tota la zona de l'Ebre sigui com el gran punt defensiu, perquè l'objectiu principal és evitar que més tropes vagin cap a la península itàlica.
Que clar, recordem que és l'època d'Aníbal i sí, la famosa clar. Expedició sí, sí, sí. i la batalla de Cannae que perden els romans sí. de manera estrepitosa, i quan Roma està a punt de desaparèixer, a punt. Sí, vull dir que, clar, és normal que els romans els hi posessin els pèls de punta, per molt que portessin molt afaitat el cabell.
No, és un molt gran moment d'aquests de convuls, per dir-ho. Aleshores, clar, vull dir, tota la zona defensiva de l'Ebre guanya molt d'importància, perquè és clar, és un punt fàcil, perquè l'Ebre en aquell moment és un riu que sí que tens punts però no es pot creuar, però
és,
clar, no
és incontrolable.
Sí, per ja. això, i aleshores tu protegir-te allà, ja ho diuen sempre, tu el campament, si pots tenir una part el riu que et protegeixi, ja tens molt guanyat.
És quan munten aquest campament que ara no sé si està ben situat o no, el Nova Classis, a la desembocadura de l'Ebre, però clar, recordem que no hi ha delta en aquella època. No. I per tant és un altre, ara estaria molt a l'interior, no sé si s'ha localitzat el campament.
Sí, bueno, el campament aquest s'ha conegut arrel dels treballs dirigits pel doctor Jaume Noguera a la Universitat de Barcelona, en el qual jo he col·laborat, i està a la zona d'Amposta, just davant d'Amposta, en una... I és un campament que, per tot l'element que s'han trobat de nivell d'armament, no gaire, però sobretot monedes i tot això, que es reflecteix aquest inici de la conquesta, i veiem una mica molt bé el tipus de moneda que feien servir els soldats, quina moneda rebien, quina moneda es conservava, i també, curiosament, veiem molt bé tot això que parlàvem dels saqueig, de l'ús, perquè, per exemple, trobem molta moneda cartaginesa ja, també.
Que han rapinyat i que han deixat
sí,
allà.
Sí, segurament devien anar a rapinyar, sí. I monedes també que procedeixen de molts llocs diferents. Tenim monedes de Neàpolis, tenim monedes de Sardenya, vull dir que reflexen tota aquesta moneda que circula pel Mediterrani
i que acaba en un campament, en un lloc remot i perdut, el desembocador de l'Ebre en aquell moment.
És...
Doctor Pau Valdés, no tenim més temps perquè el temps se'ns menja directament, sí. Com es menjava la polenta als soldats romans. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Enguàrdia per parlar-nos d'aquest tema tan curiós i tan interessant com és la logística de l'exèrcit romà. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Josep Maria Soler i Sabater, sempre s'aprèn.
Sempre, i a més, la quantitat de coses i preguntes que faries i faries i no s'acaba mai.
El temps és això. Això és l'Enguàrdia.